Bona tarda, oients de Ràdio Falset, i benvinguts. Això és SIM Music. Benvinguts una setmana més amb aquest DCIM. Encara arrencant l'any i arrencant també les primeres propostes musicals d'aquest 2020. I bueno, no sé com l'equip de DCIM avui ens porten novetats encara de l'any passat o coses ja que han estrenat el 2020, no sé, però sempre es porten coses interessants, com sempre el Jordi i la Diana. Bones tardes, nois.
Bones tardes.
Bona tarda.
Home, sí, bastant novetat. La setmana passada ho apuntàvem, o almenys ho apuntava, la meva sorpresa de la col·laboració entre l'Elton John i l'Ozzy Osbourne. Perdó, ho he dit al revés, perquè estarà aquesta col·laboració estarà al disc del nou disc d'Ozzy Osbourne, i escolta, al cap de dos dies ja podem escoltar aquest Ordinariment que escoltarem avui, i que és força curiós. No deixa de sorprendre una de les màximes figures del món del metall. Alguns el considerem el pare del, o un dels pares del heavy, una de les persones que va definir com seria aquest estil musical, i Elton John, que amb tot el respecte i el carinyo per Elton John, per descomptat, faltaria més per Rocketman, però home, sorprèn així si penses qui són els dos, però la cosa té certa gràcia, o si m'apureu cert sentit, ja que més o menys els dos estan en la mateixa època, però bueno, m'ho guardo per després, ja ho explicarem una miqueta més de profunditat, o sigui que sí, actualitat al màxim. A mi em toca i vull parlar del nou disc d'Ozzy Osbourne, arran que inclou aquesta col·laboració i alguna més que ja hem sentit o sentirem. Si toca l'Slice per allà al mig, escolta, alguna cosa n'hem de dir. Però també vull escoltar un guitarrista que es diu Mark Morton, i que des d'aquí l'estem seguint amb una mica de curiositat, perquè és el guitarrista de Lamb of God, que sí, que és molta tralla, però ja ens va sorprendre l'any passat amb aquell disc de col·laboracions que incorporaven dels últims temes amb el Chester Bennington de Linkin Park, que no sabia que s'havia gravat i encara no s'havia pogut escoltar, i l'any passat vam poder sentir una de les gravacions pòstumes del cantant de Linkin Park amb i gràcies al projecte del guitarrista de Lamb of God, que repeteixo, i torna, però en format acústic, i és una cosa que em genera força curiositat a veure cap on el pot portar, i amb, sobretot, qui s'acompanya, perquè clar, ell és el guitarrista i en cap cas es posa a la veu, i s'ha acompanyat d'uns quants cantants en aquest, de moment, EP. I m'agradaria marxar, això sí, recuperant la canya i la tralla habitual de l'SIM, amb, jo diria, una de les promeses, si es pot dir així, si no són ja una autèntica realitat, com són els Code Orange, que són una banda d'aquest nou metall, no res, van formar fa ja uns anyets, i estan marcant molt. Només dir-vos que Més que dir-vos, recordar-vos, perquè ja els vam mencionar el seu dia, que són un dels candidats al Grammy a la millor actuació de metall el proper dia 26. O sigui, ja són algo més que promeses, sinó que són una realitat aquest quintet, que tenen, barregen d'una forma força curiosa elements electrònics, elements de metall, elements del hardcore de la banda rockera, amb una doble veu masculina i femenina, el més típic, perquè ens entenguem, estil del doom i del death metal europeu, però des de la banda de l'altra banda de l'Atlàntic, i això es nota. I és novetat, també.
Molt bé, Jordi. I teletransportació?
Avui teletransportació també toca novetats i no és un programa com la setmana passada de Manta i Sofà.
Quan hi penso encara no tot...
Ai, sí, s'està molt a gustet, però no. Avui ens toca ballar.
Ha vingut d'orilles les dues, avui.
Avui ballarem.
A tope.
Començarem amb un, bueno, un temazo de la Dua Lipa, que realment... Aquest és l'únic tema que va sortir abans del 2020, però va ser a finals d'any, si no recordo malament. Crec que sí. Però els altres... Bueno, i ballareu segur. Després seguirem amb un nou tema, que això sí que és novetat, 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 dels legendaris Pet Shop Boys, que trauran proper àlbum. I acabarem amb The Orioles, que és una banda que he descobert anglesa que m'ha encantat. O sigui, i, bueno, i amb les tres ballarem, o sigui que després us ho explico una mica més.
Perfecte, doncs arrenquem ja a S&M Music.
Va, començo amb un xiste fàcil, Manu.
Sobre?
Sobre el grup que està sonant.
Ah, sí?
I la comparació que es fa és... Clar, ara sí, en plan irònic. Manu, avui has portat els Led Zeppelin de fondo?
Bueno, pues, pues podríem dir que són els seus fills. Podríem dir que són els seus fills i els seus deixebles. Podria ser.
O la seva còpia. És curiós perquè sí. Jo a l'hora de definir-los no sabria si dir si són deixebles o són còpies. Perquè
sí, perquè tant la veu com la música...
És clavat. Sí, sí. El del Robert Plant. Déu és que és clavadíssim, és allò de... Podríem fer els temes i dir, no, és que són ells...
No, no, si no, a mi no em diuen qui són.
60 anys!
Diria, mira, una cançó és Led Zeppelin. I m'ho creuria tranquil·lament.
Sí, sí. Veurem fins a quin punt són capaços de separar-se d'aquesta influència o d'aquesta característica que els hi ha tocat. Home, lo de anar a buscar el sostre, jo entenc que està una mica... Bueno, lo de la veu és...
Bueno, també em recorda una mica als Airburne. Mm-hmm. Que recorda molt els AC/DC, no? Mm-hmm. La veu del cantant d'Airburne i el tipus de música també és bastant...
Però aquest noi, no? És que...
Sí, sí, aquest és molt bastant semblant.
El to, el timbre... Sí, és sí. Que és... Dius, és el Robert Plant.
Bueno. Robert Plant quan va començar, no? Quan era més jovenet.
Però bé, el primer protagonista de la tarda està més a prop dels Led Zeppelin que no dels... Greta Van Fleet?
Greta Van Fleet.
Greta Van Fleet. Estem parlant de Ozzy Osbourne, ja us ho vaig dir la setmana passada, i me'n reia, m'entrava una mica de por bastant profunda, quan em vaig assabentar, i us ho vaig dir així, en plan, repeteixo mig broma, aquí al micro, que Ozzy Osbourne col·laboraria amb un tema d'Elton John, i no real, al cap de 3 dies ja sortia, ja es podia escoltar l'Ordinàriament, que a més li dona títol al disc. Aquesta col·laboració, que si et pares a pensar i mires qui és un i qui és l'altre, clar, ara la Diana deia que d'aquí una estona es parla d'Espel Soft Boys, i jo l'Elton John el situo no en la mateixa òrbita musical ni molt menys, perquè l'Elton John sempre feia pop de banda, mentre que els Pet Shop Boys han fet pop electrònic, però era aquesta ona de pop,
no,
digue-li,
no?
Alegre, rialler d'una determinada època ja passada, dit amb tot el respecte i el carinyo cap a tots els d'aquella època, i veus d'on ve l'Ozzy Osbourne, que ve de Black Sabbath, que té tota una carrera al seu darrere en solitari, que li permeten que tranquil·lament puguem estar dient que és una llegenda, perquè ho és. Els metges fins i tot que li han demanat una mica d'ADN per tal de veure com ha pogut aguantar tota la festa que porta aquest home, o que portava, ara ja porta uns quants anys que s'ha calmat, però clar...
S'haurà fet transfusions de sang, d'aquestes que t'ho renoven tot?
Jo no ho sé, alguna
com
cosa,
els Rollins.
Alguna cosa ha fet, o amb algú ha acabat firmant alguna cosa, no ho sé.
Bueno, això...
Ei, és l'Ozzy Osbourne, una llegenda que, recordem, va tenir cap plaça a la gira No More Tears 2, que havia de passar per Barcelona i que al final acabarà passant per Madrid per qüestions de dates i perquè es va posposar per qüestions de salut, però que torna en aquest dia, el dia que no estava segur que gravaria, però va agafar aquest xiquet de, que li ha fet de productor i l'ha animat a tirar endavant amb el disc i amb aquesta sorpresa i una colla de col·laboradors que més enllà del Elton John, que repeteixo, sorprèn per veure qui són ells dos, tot i que abans de que escolta el tema veurem si tenen alguna similitud o alguna cosa en comú, més enllà de l'edat, penso que és més l'Ozzy. Clar, estem parlant d'un disc que es publicarà el dia 21 de febrer, però que de moment ja hem pogut sentir la col·laboració amb Slash i algun tema més al costat del productor del disc. Productor pop, eh? A part d'això, hem d'esperar, jo ja espero amb candeletes, poder sentir la col·laboració de l'Ozzy Osbourne amb el Tom Morello, i en una banda, això sí, que són els que han estat sempre, al baix, al Duff McKagan, i a la bateria, al Chad Smith, a la bateria, i el Duff McKagan al baix, ara sí, vale? Una Red Hot Chili Peppers, que n'haurem de parlar la setmana vinent, perquè hi ha tornat un vell amic del Red Hot Chili Peppers, a les 6 cordes, i però ara estàvem parlant de l'Ozzy amb aquesta banda i l'Andrew Watt, que és el productor i el que el va animar a tirar endavant aquest darrer disc, tot i que l'Ozzy no en tenia, sembla, moltes ganes. Però clar, és l'Ozzy Osbourne, i si truca l'Ozzy Osbourne no li diràs que no. Va contestar les Slash, va contestar el Post Malone, amb el que havia enregistrat un disc per a aquest artista pop, i va trucar el Tom Morello, i el Tom Morello va contestar. I va trucar el Tom John, i va contestar. Estem parlant, repeteixo, de dues figures molt allunyades a nivell de gèneres i de trajectòria, però estem parlant de dos britànics que han triomfat en el món de la música, que sorgeixen d'Anglaterra però que triomfen als Estats Units. Molt. Alguna cosa tenen en comú.
Home, segur.
No, és que jo amb aquestes dues coordenades ja els veig. Dos vocalistes, a més, l'Elton John també molt conegut per la seva faceta de compositor, o sigui, no tant, tot i que també. I arriba aquesta col·laboració i dius, bueno, ja era això. Com ho escoltem? Doncs escolta, el millor que podem fer és disfrutar, perquè a més jo veig que hi ha molt autocrític, no sé si autocrítica o autoparodia o autoreflexió, d'això de, sí, un home ordinari quan has triomfat en el món de la música, i ell mateix parla de que tindre la fama i si estaves preparat per la fama. Ordinàriament, Ozzy Osbourne i Elton John.
Don't forget me, it's the color fade.
Bueno, bon arranque de CM amb l'Ossi i el senyor Elton John i les Slice sonant allí.
Dos llegendes, bueno, tres, va.
Tres, és que, ja tres, és que, ja.
Bueno, ja.
Podem dir llegenda, ja Slice, eh?
Clar, que, i damunt, repeteixo, i afegeixes el Duff McKagan, que jo entenc que també...
Ja, el Duff, també.
També sí. El baix ja, ja el pots considerar. I a la bateria, el bateria del Red Hot Chili Peppers, bueno, i dius, bueno...
Por ahí van los tiros.
Què m'estàs dient?
Comencen a ser ja, sí.
Ja és un gran... I repeteixo, si podeu... Torneu a escoltar i busqueu la lletra perquè és emocionant fins a cert punt poder sentir los Osborn parlant de ser un ordinament, un home qualsevol, tenint la vida que ha tingut, sent la llegenda que és i dient coses com allò, no vull morir com un home ordinari i altres... I...
Sí, pues, clar, si has vist la pel·lícula de Rocketman de l'Elton John, doncs vamos, es poden donar la mà
sí,
en
sí,
aquest
sí,
sentit
sí,
també.
Sí, sí, sí. I segurament alguna festa junts. Jo home, posaria la mà al foc i crec que no em cremaria. Però és el que és el que té.
Molt bé, bueno, continuem amb teletransportació perquè
vinga,
la Diana
sí.
Té moltes coses a dir.
Sí, vinga, anem de la mà de la Dua Lipa, aquesta cantant, model, compositora i inclús dissenyadora de moda britànica d'origen kosovar, que jo no ho sabia, clar, he estat investigant una mica la seva biografia.
I no t'ha sortit res del BBC Son de fa 3 o 4 anys?
Sí, m'ha sortit, bueno, haig de dir-vos que té ja amb la curta carrera musical, que tampoc fa tant que va, doncs té 13 premis. I el darrer any, 2 Grammys, a la millor nova artista i a la millor gravació dance. O sigui que, vaja, sembla que és una carrera amb projecció meteòrica, no? Doncs bé, doncs aquesta noia, els seus pares són albacosovars, van venir quan es va dur a terme la guerra a Bòsnia, el 1992, van anar a Londres, la seva filla va néixer allà 3 anys després. I d'on li ve bueno, pues, aquest estil de música, o bueno, més que l'estil, diguéssim, aquestes aptituds per la música? A la Dua Lipa, doncs resulta que el seu pare ja havia tingut, era el vocalista i guitarrista d'una banda de rock kosovar que es deia Oda, que va funcionar fins al 1998. Uns anys després es van tornar a juntar, van fer alguna cosa més, però ja no... ja, diguéssim que ja s'han extingit. Doncs bé, a més, el seu pare, quan va arribar a Anglaterra, una de les feines que va aconseguir és treballar en una companyia productora de festivals de música. Que llavors aquest home, bueno, doncs, diguéssim que has tingut un contacte directe. Després, bueno, la Dua Lipa va aprendre a tocar el violoncello, però es veu que hem llegit por ahí, jo no sé si serà cert, que va decidir deixar de banda aquest instrument perquè realment traslladar-lo doncs, era molt complicat i era molt incòmode.
Hi ha que es pleguen.
De
violoncello. Hi ha violoncello que es pleguen.
És un instrument que sona... Té un...
Clar, però es veu... Bueno, jo he llegit por ahí que era perquè ella és baixeta. Clar, jo dir això ho veig, no sé. No sé si és cert, eh? Després també va intentar entrar en una coral i la van rebutjar perquè li van dir que no tenia una bona veu i que la tenia molt forta i que, clar, això no estava ben treballat. Bé, vaja, que ella va entrar una mica en depressió, no? Perquè, bueno, es va desil·lusionar molt perquè ella volia ser cantant. Al final, bueno, quan Kosovo, a Pristina, que és la capital de Kosovo, va haver-hi la independència, la seva família va retornar al país i ella, doncs, just en aquell moment van entrar molta influència d'artistes de rap nord-americans i ella va quedar també captivada per aquest estil de música. Bueno, la qüestió que es va posar també a fer classes de cant, i quan va veure que ja ho tenia molt clar, va dir, bueno, per si vull fer una carrera musical, haig de tornar a Londres, perquè aquí, a Kosovo, potser ho tinc més complicat, no? Doncs bé, què va fer? Va tornar cap a Londres amb una amiga que també anava a estudiar un postgrau, els seus pares la van deixar anar, llavors bueno, va treballar com a cambrera en un restaurant, en un club nocturn, com a model... I bé, com va començar? Ella va començar a fer les seves interpretacions de cançons d'artistes com l'Alicia Keys o la Christina Aguilera en el seu canal del YouTube. I al principi bueno, va treure algun tema propi que va escriure amb 17 anys, va tenir un mínim, bueno, una repercussió mitjana i al cap d'uns anys doncs, va ja explotar el 2015 amb el seu primer senzill New Love. Doncs bé, com us deia, treu un nou treball, Future Nostalgia, i el senzill d'avançament, que és el que escoltarem ara, és Don't Start Now, i perquè sigui molt fan, que sapigueu que Barcelona la rebrà al Palau Sant Jordi el 28 d'abril. Thinking about the way I was, did the heartbreak change me? Maybe, but look at where I ended up. I'm all good already, so moved on, it's scary. I'm not where you left me at all. So, if you don't wanna see me dancing with somebody, if you don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how, don't start caring about me now. Aren't you the guy who tried to hurt me with the word goodbye? Though it took some time to survive you, I'm better on the show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how, don't start caring about me now. Anem amb els legendaris Pet Shop Boys, que tenen molts seguidors i, bueno, és que, a veure, aquest duet de pop electrònic de Regne Unit, el Neil, ja té 65 anys.
Avui és el dia del Regne Unit, eh?
Sí, sí, mira, no sé què passa, no ha sigut expressament, però ens ha quedat com si haguéssim viatjat tots cap allí, no? Doncs bé, doncs el Neil i el seu company, el Chris, aquest duet, doncs ja tenen 65 i 60 anys, i respectivament, i perquè clar, porten a la música des del 1981. O sigui, estem parlant de fa molts anys, però ja unes
també,
dècades.
Podríem dir com los Sis Bourne, llegendaris també.
Llegendaris totalment, però és que lo heavy de tot això és que aquests dos, doncs, escolta, que estan en plena forma i que ja han tret, a veure si ho dic bé, 13 discos d'estudi. Han fet dues bandes sonores, que jo no ho sabia, que investigaré perquè segur que estan guais i, clar, han venut més de 100 milions de discos en tot el món. No m'estranya que tinguin seguidors. Com es van conèixer aquest duet? Doncs mira, una curiositat. Es van conèixer en el 1981 en una tenda d'articles electrònics a Londres. I es veu que bueno, un d'ells, crec que era el Neil, va comprar un teclat que no sabia com endollar, una cosa així, llegit, i arrel d'això el Chris, que també estava a la tenda, el va assessorar i a partir d'aquí van començar a parlar i van decidir fer música junts. Imagina't. Bueno, doncs bé, què passa amb els Pet Shop Boys? Doncs que fa una setmana ja van treure dos senzills, Burning the Herder and Dreamland, que són l'avançament, dos avançaments del seu proper àlbum. Però és que ara ens acaben de treure un senzill molt més mogudet, amb ritme ballable, i que el Monkey Business formarà part d'aquest proper àlbum Hotspot, que sortirà publicat, bueno, a la venda el 24 de gener d'aquest any, i que, bueno, promet tornar amb molta força. Ja us he dit que avui el programa era per ballar aquesta cançó que sonarà de Monkey Business, ballareu segur, i pels fans també dir-vos que els podreu són el gran cartell del Bilbao BBK Live, i també he descobert que hi ha un festival a Mallorca, que és el Mallorca Live Festival, que es fa al maig, que també els té com a la seva cartellera com a gran convidats. Així que, bueno, pels fans els tindreu bastant a prop. Així que anem a escoltar Monkey Business.
Look what I found.
Avui queda constatat que venim tots amb molta, 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 molta
energia,
marxa, eh?
És que saps què passa, Diana? Que digues. Avui tenim encamisada.
No, clar, clar.
Estem eufòrics.
Doncs sí. Doncs ara els hi toca als The Orioles, que és aquesta banda de Liverpool també. O sigui que, sí, sí, que és veritat que ens quedem amb els anglesos aquesta tarda. Inicialment era un trio, dues germanes i un noi, i s'ha afegit un altre noi, ara són quatre, i bueno, dir-vos que són, com diria el Jordi, jovenalla, perquè tenen edats compreses entre els 22 i els 18 anys, o sigui que són molt joves. Aquesta banda d'indie rock anglesa ja va debutar el 2018, just ara farà un any, al febrer, amb el seu àlbum Silver Dollar Moment, sota la producció de Marta Salogni, que direu, i a mi què? Doncs no, és que la Marta Salogni ha produït àlbums de la Björk. O sigui que no estem parlant de qualsevol. Doncs bé, doncs, dir-vos també que la AllMusic, aquesta web de referència anglesa on podeu trobar un recopilatori de molta música, va dir que aquest primer àlbum era un debut deslumbrant, amb dolçor, bellesa, alegria i amb una música i un so indie dance de principis dels 90. I sí, realment aquest nou àlbum que trauran ara també per finals de febrer, que per cert té un nom en castellà, Disco Volador, bueno, ja han tret algun senzill. Avui escoltarem un que es titula Space Samba, i bueno, que és un, de fet, jo diria, és un viatge en coet de 5 minuts sota una influència directa del funk. Trobareu també samba, uns tocs de samba, discoteca dels 70, i bé, ritmes ballables amb funk i l'àcid dels 90. En fi, 12 mesos han trigat a gravar aquest nou àlbum, i que bueno, es veu que el van fer durant la gira que van fer l'any passat, i es van nodrir dels viatges i de la música en viu que van escoltar arreu de les ciutats que van visitar. Doncs bé, desitjant escoltar aquest disc sencer, de moment gaudirem de Space Samba de Orioles.
Follow the door.
Space Samba.
Avui hem ballat tots els animalets de la encamisada amb aquest musicón que hem posat.
Estem, a lo que diem Jordi, que estem una mica música molt eufòrica i molt d'allò, perquè dic que és l'encamisada, que estem en, estem encara...
Estem festius.
Estem amb ganes de festa. I clar, però això hem vingut una mica. I els del Regne Unit ens han ajudat amb aquesta festa.
Ja ho podem dir clarament i aquests hi posem, i crec que aquest tema al llarg del dia d'avui, potser algú no hi anem a sentir més d'una vegada, estem parlant de la festa major no oficial d'hivern de Falset.
Exacte.
Suposo que...
Bueno, en tenim dos de festes no oficials. No, tres. Hi ha l'encamisada, hi ha Santa Càndia i al febrer tenim Sant Blai també.
Ja, però va dir Sant Blai, no?
Però per la repercussió i per tot el que suposa respecte a la identitat falsetana, com l'encamisada, és que ni les de l'estiu. Però posats a triar una festa no oficial, festa major no oficial de la capital del Priorat, sense dubte és l'encamisada.
Home, sí, clar.
Molt bé, doncs, bueno, gràcies, Diana.
Un plaer.
Anem preparant el tema i ara el Jordi, a veure que, com acabem el tema avui de l'SIM Music. Bueno, anem a continuar, però abans fem un repàs de la música que us he portat avui, en vinil, com sempre.
Estic emocionat.
Estic emocionat ja de sentir això que estàs sentint, no? Normal, és normal, Jordi. Jo també ho estic. Estem sentint els...
Filter,
amb el seu primer treball, amb aquest Hey Man, I Shot, que és un temasso, i ha sonat, penso que moltes bandes sonores, inclús hem sentit no unes, i no vàries.
Caballero del Diablo,
sí, The Moon Knight... Sí. Però en aquest cas us he portat, ha hagut una edició nova aquest any passat, d'una banda sonora que penso que no l'havien fet cap en vinil, l'han fet ara, i més un vinil tope tutti colori, Diana, que t'ha agradat a tu aquest vinil.
Home, és que és preciós. És
psicodèlic.
Sí, super psicodèlic. Però és la, bueno, és la pel·lícula de Cable Guy, que me penso que aquí es va titular algo de no sé què de l'enxufe, no? Algo de Jim Carrey. Uh-huh. Algo de no sé què de l'enxufe, no? L'enxufe no sé què, bueno, de Cable Guy. I bueno, surgen doncs com el Jerry Cantrell del Silence in Chains, els Cracker, els Cypress Hill, els estem escoltant els Filter, els Porno for Pirates, una noia que es diu Ruby, era una noia estil a Bjork. Mm-hmm. El Silver Childs, Super Silver Childs, o Stoatdis. I bueno, una gran banda sonora que amb doble vinil, que una edició superxula, amb una música per recordar aquests 90, aquesta època rockera grunge.
I que l'època en què el grunge i el rock encapçalava les llistes de vendes,
no com ara. Bueno, ara mira...
Va.
Per això estem aquí.
Fem una mica de bolos.
Mira, avui també va la cosa, també de bandes sonores. La setmana passada vam portar els Cone Hits, se'n recordeu? Sí. Que havia recollit els Beavers. I quina més, l'altra banda sonora que us vam portar? Us vam portar una altra, no?
The Craft.
The Craft, molt bé, molt bé. Les Bruixes.
No em facis fer aquests exercicis de memòria que me canso.
Sí, bueno, és per no perdre aquest dat, això. És un exercici de memòria. Bueno. Llavors, doncs avui, la super mega banda sonora, que és la primera part de Matrix.
Ovació!
Ovació,
ovació, sisplau. La banda sonora de Matrix. Escolta, en LP.
A vegades sí. Trobo faltar, nosaltres no tenim sons per fer aquí sons. Aplaudiment.
No, aquí anem, bueno, som més pans. Tres acords i vinga, tira. I, si ja, si
els estem, hem de fer nosaltres.
Si estem emocionats, estem emocionats. I si l'humano porta la banda sonora, doncs mos aixequem i aplaudim.
Iau, vinga. Sí, senyor, de Matrix.
Ara, ara.
Però us he de dir que també hi ha la segona part en vinil, molt xula, verda, de Matrix Reloaded. Sí, sí.
Sí, jo però el que bueno, passa és que ja tinc problemes amb la pel·lícula, imagina't amb la banda sonora. Doncs,
Reloaded.
Crec que jo vaig arribar a adquirir-la amb CD al seu dia, però res, comparat amb aquesta banda sonora, els gust que hi havia, com quadraven tant els propers hits que hem escoltat, sí, amb el costat de Rage Against the Machine, de Ministry, del Rob Zombie... bueno, suposo que queda clar que sóc molt fan de la pel·lícula, però potser encara sóc més fan de la banda sonora. I clar, allí hi ha el mític Duhas, que no està a la pel·lícula, que no està a la pel·lícula,
no surt, eh?
Però com que hi ha l'etiqueta aquella de música de i que va servir per ambientar o per pensar la pel·lícula, dius, bueno
pues ja està.
Sisplau, aplaudiment amb les orelles.
Això sí que surt al final de tot, Wake Up the Wreck Against the Machine, a l'acabar.
Sí, home.
Però hi ha el Monster Magnet, hi ha els Hive, hi ha Rob Zombie, com deia, Prodigy, Lunatic Calm, amb un gran tema, Leave You Were Behind, Mixed Beat Manifesto, Rob D també, que és un tema amb clàssic i electrònica, que és bestialíssim aquest tema.
El Clubet Tudeat, sisplau, segona o tercera ovació de la tarda en menys de 5 minuts.
Sí, sí, és bestial.
Per favor. La Diana riu. Vols riure més, Diana? L'any passat, la pel·lícula, l'estrena de la pel·lícula complia 20 anys. I continua, sí. I clar, és que ho agafes i dius...
Clar, sí, i tant. Doncs bueno, aquestes dues bandes sonores...
Ministry, Bad Blood, digue-m'ho, digue-m'ho.
Ministry.
Bad Blood. Oh, Bad Blood, perdó.
Mala sang.
Espectacular.
Marilyn Manson, comencen amb Rock is Dead. Sí, sí.
Veus, potser serà el tema que menys m'agrada.
Però Rock is Dead, així
comença.
Però és
que The Prodigy, Lunatic Calm, Purple Hits, Rammstein, Rage Against the Machine...
Pues sí. Después,
I el Clubet Tudet també està aquí?
Club de Dead, sí, sí.
Sí,
Clubet Tudet del Rob D, sí, sí. Aquest és el tema, aquest que deia, el clàssic. Mm-hmm. Bueno, és un mix, eh? És un mix, el Cura Llimo mix.
El podràs posar? El...
Perquè, sí, clar, bueno, jo tenia preparat un altre, però te ficaré aquesta.
És que, clar, per acabar després. Perquè, és que, no sé, crec que no sóc l'únic, però associar... Clubet Tudet amb Matrix és automàtic. I sí, perquè la gent entengui com... perquè es produeix aquesta associació, jo trobo que hauríem de provar de posar, si pot ser, si no, escolta.
No, i tant, te volia ficar Rage Against the Machine o una volta, o Deftones.
Posa.
Són Mayon Summer dels Deftones, aquí,
sí,
també.
Sí,
eh? Mayon Summer dels Deftones. Però, venga, no, doncs per acabar te ficaré el Rob D i el Club Tudit i tant.
Més que res, perquè la gent en... Potser jo trobo que sí, hem parlat d'una gran
són 20 anys,
de grans grups, però és que jo diria que el Rob Cougar, és que amb aquest tema, no sé si ell crec que no la crea expressament per la pel·lícula, però és que aquell qui va triar va curar la banda sonora, és que va encertar el tipus de tema que necessitava la pel·lícula.
Igual que els Purple Heads, que la Diana ha sentit, me sona molt aquest tema. Ui,
home,
aquest
l'escena de l'entrada...
A l'hotel aquest, no? Allí a l'edifici. No?
A l'edifici, abans de pujar l'ascensor, de la mítica escena del terrat, que hi ha una mica de destrossa amb un conjunt de policies. Clar, per alguns forma part de la banda, forma part de la nostra ideari estètic, arranca en bona part en Matrix.
M'estan entrant les ganes de tornar a veure aquesta pel·lícula.
Sí, torna.
I la música que se sent, és que és bestial, saps? Pues bueno, molt recomanable, si algú li agrada això, que tingui aquesta edició en vinil, perquè és bestial. Saps? Si més un doble vinil amb un color superxulo, blau, com un blau marí amb unes taques negres, superxulo. Després, què tenim? També han ficat un grup que és de principis dels 80 i que no té molts treballs. Us vaig portar un 10 polzades no fa gaire, perquè ho he anat descobrint ara, mira, les coses que són, no? Hi havia tants grups als 90 que tots no hi arribaves. I, de fet, aquest 2019 van treure un treball que feia no sé quants anys en el Rai, aquest 2019 havien tret un treball. És una Red Cross. Bueno, he ficat un del 96, que, bueno...
Sí, aquest que ha sonat amb tanta guitarra.
Ah, exacte, que dius, hòstia, això tan contundent avui. Però sí, sí, és un grup de rock indie que sonen supercontundents i melodies super, superguapes. A Red Cross, molt recomanable també aquest grup. I hem sonat al principi tot del programa, que bueno, ja els ha presentat el Jordi, que dèiem que eren els Led Zeppelin, no, eren els Greta Van Fleet, amb el seu segon treball, aquest que ha tingut tants premis i tant reconeixement, inclús me penso que ha estat dels propis Jimmy Page i companyia, em penso. I bueno, doncs, bueno, gran banda sonora avui també aquí. Ha sonat bona música. Avui hem vingut tots molt pletòrics.
Sí, ja ho he dit.
Bueno, va, jo ara...
Tu ara baixaràs una mica el pedal, ara?
Una mica, no res, perquè, clar, amb tant rock, que si van flir, la banda sonora de Matrix, la banda sonora del Cable Guy, doncs a mi em toca baixar una mica i escoltar, curiosament, algo d'un guitarrista molt heavy, perquè si parles del guitarrista de Lamb of God, ara aquí estaríem deixant-nos la gola, si fos el cas del grup, però no, amb el Randy Blythe. Estem parlant del Mark Morton, que recordem fa ja... no sé si era l'any passat o ja fa dos, perquè el temps va tan, tan, tan de pressa. Publicava el seu disc en solitari, això sí, acompanyant-se de gent com el Chester Bennington, el mateix Randy Blythe i altres artistes. I ara, no res, arriba el 2020 i anuncia que de cara a... bueno, ja podem escoltar fins i tot, perquè es va publicar l'altre dia, aquest nou disc que es diu Ether, ja té un nom així, que ja no és tan carregat com, per exemple, el seu grup original, Lamb of God. Estem parlant d'alguna mica més calmat i fins i tot ja el projecte, ell mateix ja ho diu clarament, escolta, aquí tenim 5 cançons acústiques. D'acord, aquí no espereu tralla, no espereu goles destrossades pels crits, ni guitarres desenfrenades a més no poder. No, no, aquí estem parlant d'una altra història que segurament enllaça amb el seu anterior disc, perquè ell està al darrere, i que s'acompanya, perquè això ja ho teníem l'anterior disc, s'acompanya de gent com la Lizzie Hale de Hallström, el Howard Jones de Killswitch Engage, el John Carbone de Monthood, i el Marc Morales de Sons of Texas, que a més el Morales ha estat el cantant que s'ha ocupat de... no m'atreveixo a dir substituir, perquè com substitueixes el Chester Bennington, però sí que ha posat la veu, la gola, per tal de portar en directe l'anestètic al disc de Morton. Ell ha estat el vocalista, com una mica el cantant del Slash, que ara no em surt el nom, el que l'acompanya ara.
Ah, sí. Ah, que d'ara no ho sé, ara. Espera, mira.
Bueno, és el de... És l'Slice, el Miles Kane. Ara.
Miles Kane, aquest.
Miles Kane. Doncs, en el cas del Mark Morton, ha estat la veu del Marc Morales. Aquesta tarda, doncs, toca escoltar el que va ser el primer single d'avançament i que obri aquest EP de 5 temes, molt acústic, el guitarrista de Lamb of God, que esperem alguna notícia de si pensa entre alguna cosa aquest 2020, mentre Mark Morton treu la, no sé si dir segona part, o almenys allarga el projecte en solitari amb aquest Ether i el tema All I Had to Lose, amb Marc Morales. For a season now, we're restless with a reason I can't tell. I can't tell if we were victims of the vices or addicted to the crisis. Live through hell, live through hell. And when you came up for a breath, was it nothing left to do but choose? And everything I lost wasn't much compared to all I had to lose. I
dead and dying. Told them all we were just trying to be alive. To be alive. Closed our eyes and know that we could leave the lives we didn't want to lead behind. Came up for a breath. I knew there wasn't nothing left to do but choose, and everything I lost wasn't much compared to all I had to watch the colors fade away, bleached out by the sun. Left hope for another day, prayed it would never come. And when you came up for a breath, I knew there wasn't nothing left to do but choose. Everything I lost wasn't much compared to all I had to, I had to lose, I had to lose, I had to.
Com volies, Jordi, acabem amb el Rob D, eh?
Home, toca acabar amb el Rob D i, com us deia, és una peça relativament senzilla, però és el que deia el Manu, és part de música clàssica, si voleu dir així, o instrumentació clàssica, i aquesta part d'electrònica, amb un tema molt senzillet, perquè, repeteixo, no hi ha veu, només hi ha aquest...
Me'n recorda més el trip-hop,
de tant en tant,
sí, estirant el trip-hop, no?
Però té, té una èpica i té una càrrega que és que encaixa perfectament amb l'esperit de Matrix, aquest conte gòtic amb bases filosòfiques. Sí, 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 Diana, no facis aquesta cara que al final al final hi ha descartes. Sí.
Molt ben descartes.
Aquestes coses que passen.
És mestre de filosofia.
Ara li ha sortit del tot.
No, és una realitat. Pots passar tranquil·lament algun tros de The Matrix per parlar de determinades temes. Digue-li metafísica.
Ai, vull mirar aquesta pel·lícula una altra
vegada. Mira-la perquè val molt la pena. I les constants referències és espectacular. Jo me vull marxar també amb una cosa, amb un grup espectacular que li estem seguint la pista des del 2007, que van publicar l'àlbum Forever. Moltes publicacions el van situar com un dels discs més importants d'aquell any, Forever, i ara arriba aquest 2019 i els Code Orange jo trobo que es van a graduar. És a dir, amb Unternet, que es publicarà el proper 13 de març, jo diria que és el seu moment, és allò de o marquen realment que són el futur i queda clar que són el futur del metall fet als Estats Units, o jo diria que tindrem una banda més, que hem intentat fer algo original, diferent, i no n'ha sortit. La veritat és que el repte o les expectatives són importants, però clar, per enregistrar aquest disc han comptat amb la producció de Morgan i Nick Raskulinets, que aquest ja n'han parlat alguna vegada, i penso que alguna diré el cognom ve d'un... en sortiré, ja veurem la propera. I m'ha fet molta gràcia perquè a la programació addicional han comptat amb el Chris Brenna, ex Nine Inch Nails, i que de tant en tant doncs ajuda aquests grupets en el tema de programació, perquè clar, no ho he dit, ara toca el moment d'explicar una mica què és Code Orange si no els heu sentit mai. Estem parlant d'un grup de base hardcore, però que té molts elements industrials. O sigui, barregen la força, l'energia i la brutalitat, si voler dir així, sonora hardcore, però sense oblidar i acompanyant-se d'una bona colla de textures industrials. D'acord? El piano màgic del... la part central.
Exacte, surt entremig de la cançó i dius, ui... És que és com, és com una banda sonora, aquesta cançó.
És, no?
És com una banda sonora de...
En petit, cinc, no?
De cinc,
mini.
De 5 minuts. Té totes les parts.
Home, és molt únic.
Haurem de fer un programa especial només per a analitzar cançó per cançó la banda sonora de Matrix i la pel·lícula. Però primer l'has de veure, Diana.
No, jo l'he vist, però la tornaré a veure però perquè fa molts anys, clar. Crec que ara li trauria més de suc que en el seu moment, segurament.
Sí, hi ha coses que ara enganxaries o coses que t'han explicat, no? O coses que...
Bueno, ja, a veure, és una pel·lícula que segurament la veig tres cops i quatre i trec més conclusions, me quedo més detalls, vull dir, és una
pel·lícula... Però aquesta pel·lícula és que cada un treu la seva conclusió, saps?
Vale, doncs la miraré, vinga, fet.
Ja torna, vinga, vinga.
I molt senzillet. Electrònica total, però no molt senzillet. Estava parlant de Coriolans, que segurament eren molt joves quan es va publicar, quan va sortir Matrix. Potser algun m'atreviria a dir que no havien nascut, però que arriben a aquest 2020 a l'hora de marcar, de dir, estem aquí i som el futur del metal. Jo trobo que serà important aquest Underneath. A més, han fet una cosa que jo m'atreviria a dir que és força... O almenys jo no recordo haver-ho vist en altres grups, que el single d'avançament és l'últim tema del disc i el que li dona nom. Moltes vegades et trobes que és el primer, que és el tercer, que és el cinquè, però que sigui l'últim tema, a mi és una cosa que m'ha deixat força parat. A més, comparat amb altres disco EPs de la banda, jo trobo que han baixat una miqueta el pistó, o sigui que ja no és tan hardcore, és rock i fins i tot en alguns moments metall, hi ha molta textura industrial, però hi ha també aquest... són un conjunt amb doble veu, masculina i femenina, repetint, com us deia al començament, allò recorda molt als grups de Death i Doom europeus, entren en aquest joc que el fan força interessant i força curiós dins del panorama del hardcore i fins i tot del hardcore industrial, si és que existeix tal cosa, o hi ha més d'un grup a part d'ells. O sigui que estarem molt pendents al març del nou disc de Code Orange. Ara, de moment, ens quedem amb el single d'avançament, que és el que li donarà títol en aquest disc, i amb el que jo us dic adeu, Underneath.
Gràcies, Jordi, gràcies a tots, gràcies, Diana.
Vinga.
I res més.
Bona tarda, bona encamisada. Exacte. I bona música.
Bon cap de setmana.
I la setmana que ve més, eh? Yeah.
Yeah, 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 yeah.